en si mateix, sinó, diríem, per defensar una llei que ha aprovat i que beneficiaria, diríem, uns rivals polítics o uns que no són del seu partit, que en aquest cas serien persones concretes independentistes a Catalunya. Això és el que ens sembla novetat i ens sembla una mica més valent, perquè, diríem, posar-te en aquesta tesitura complicada per defensar els indepes, a Espanya no és que sigui molt popular. Però el fet, diríem, no tants escarafalls, perquè l'hem vist passar altres vegades.
Muriel.
No, només que li compro l'argument en Dani de la tempesta en un got d'aigua, però precisament perquè li compro l'argument de la tempesta en un got d'aigua, jo no en diria crisi institucional. Jo, quan veig un país que té una crisi institucional, no sé, m'imagino aquest país de Sud-amèrica que assassinen fiscals i alcaldes i que uns gàngsters entren a una tele. Vull dir, també, jo crec que amb els epítets hem de vigilar una mica, perquè una crisi institucional, home, és una dialèctica més o menys pujada de to entre el poder legislatiu o l'executiu i el judicial, que efectivament porta mesos i anys que s'arrossega. Per tant, com definir-ho com una crisi institucional o una
suposo
crisi
d'estat... Suposo que el Dani li suma també a la crisi de la corona, eh?
A mi em continua semblant un estat...
5 anys sense renovar-se.
Que tal com està el món, em sembla que funciona raonablement bé.
5 anys sense renovar-se. Sales del Tribunal Suprem, que és el tribunal més important d'aquest país, que no funcionen perquè no tenen jutge.
Sí, jo feia ara cosa comparava una
legitimitat democràtica d'aquest òrgan de govern dels jutges que, i unes manifestacions que fan sense aquesta legitimitat democràtica obertament contràries al govern que sí, en aquest cas, ha escollit democràticament fa 4 dies. Podem entrar en discussions molt profundes.
A mi em
segueix
semblant una cosa bastant... Potser és que tinc la pell molt dura. Sí, sí, em continua semblant una cosa bastant light.
No entrarem ara en com si li diem d'una manera o li diem d'una altra. No, deixem que vagi un moment cap a l'exterior, cap a Galícia, concretament a la Corunya, perquè hi tenim l'enviat especial de RAC1, qui va a tots els llocs, doncs Jordi Armenteres. Com estàs? Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit de nou.
A veure, està parlant... Bueno, primer explica'ns una mica què és el que fas aquí, perquè abans hem dit que aquest cap de setmana tant el PSOE com el PP desembarquen a Galícia. Què hi fan exactament?
De fet, tots els grans partits desembarquen a Galícia. El PSOE té una convenció on hi participaran 1.500 delegats, amb tots els ministres, amb bona part de diputats. És la convenció anual del partit. Aquest cop es fa a Galícia. Òbviament, l'escenari és molt lògic per la convocatòria electoral que hi ha aquí unes setmanes, aquí en aquesta comunitat. El PP... Això seria un altre motiu de debat, si voleu, per la tertúlia. Hi ha hagut un fair play sempre dels dos grans partits de no contraprogramar-se en grans esdeveniments. Doncs el PP ha muntat més o menys el mateix. No és una convenció, és una interparlamentària. Això vol dir que Feijóo reuneix a tots els diputats, senadors, eurodiputats, diputats de parlaments autonòmics, són 500-600. Això serà Ourense. Llavors, el diumenge, a la mateixa hora, la clausura de les dues convencions, sí. Sánchez i Feijóo en paral·lel. Però és que més passarà una altra cosa. Sí, a la mateixa hora. Passa una altra cosa més, que Yolanda Díaz també serà tot el cap de setmana, concretament a Santiago de Compostela, la tercera capital gallega, i en falta una que és Pontevedra, que l'ocuparà Vox, que l'ocuparà Santiago Abascal amb un míting el diumenge. Llavors, el cap de setmana prèvi a l'arrencada de tota la campanya, al final tothom desembarca aquí, saben perfectament que és l'obertura d'un nou cicle electoral i no en va el PSOE. Ara fa la gran convenció, res que arrencat aquesta tarda, arrencat a 6:45.
S'ha acabat ja, o encara hi ha parlaments? Perquè em sembla que han anat una mica més tard del que estava previst, oi?
No, bastant més tard. Això ja és habitual amb el PSOE. Avui el retard hi ha de 50 minuts, però vaja, està previst
50
perquè...
50 minuts?
Això Dani Sánchez Ugart podria explicar bé, que hi ha una cosa que es diu hora de la vida i una altra cosa que es diu hora del PSOE, que és entre mitja hora i una hora més tard, perquè sempre solen començar molt tard. Sí, ens havíem quedat amb José Luis Rodríguez Zapatero ara fa uns minuts, acaba de tancar aquest discurs i de fet s'ha tancat la primera jornada de la sessió. Un Zapatero que l'hem sentit amb el 155, ara el recuperarem també, però és que després hi havia una altra declaració i al final el PSOE el que pretén és fer pinya al voltant de l'amnistia i tot la gestió de la convivència de Catalunya. L'expresident espanyol va dir així:
se rompe España, se rompe. Estuvo a punto de romperse en 2017. Ahora vamos por el camino de recuperar, de volver a empezar, como siempre se logra para recuperar, que es a través del diálogo, de la palabra, de la reconciliación. Sí, soy un firme defensor de la amnistía.
un firme defensor de la amnistía, porque creo en la democracia de la generosidad, de la convivencia, del volver a empezar.
Déu-n'hi-do, Zapatero, aquests últims mesos, que ha sortit en moltes ocasions una mica, no sé si a treure les castanyes del foc al PSOE, però sí que s'ha posicionat molt clarament davant de decisions com aquesta que ara defensava, com la de l'amnistia, no?
És que, a més, el que ha fet José Luis Rodríguez Zapatero és tancar files amb Pedro Sánchez. Ha demanat que tot el partit sigui fort. No en va fa un parell de dies, Felipe González, l'altre expresident espanyol socialista, posava en dubte l'amnistia al voltant de la Constitució en un discurs que ja fa moltes setmanes que està entomant. Sí que ens ha sorprès Zapatero perquè... ha aplaudit el 155 ja no pel que va representar, sinó per intentar donar una lliçó al PP de com s'ha de fer oposició. Que si hi ha algú governant hi ha d'haver una oposició lleial, ho deia així.
La tarea de la oposición, yo quiero insistir, es importantísima, fortalece la democracia muchísimo. Hay que hacer una oposición alternativa, leal con tu ciudad, con tu región, con tu país, como la lealtad que demostramos los socialistas cuando gobernamos. Y gobernaba la derecha pactando la lucha contra el terrorismo o apoyando el 155 como hizo Pedro Sánchez en la proclamación de la independencia de Cataluña. Eso fortalece la democracia.
Aquest tall hem de dir que ens ha sorprès una mica, Jordi, quan l'has tirat durant el sumari, perquè, com dèiem, semblava que Zapatero, tot el que anava dient aquests últims mesos, anava cap a una direcció i, de cop, aquesta defensa del 155, no sé, tu no sé si l'havies sentit alguna vegada sent tan contundent defensant aquest punt de la Constitució.
No ha sorprès, i és nou de fet també, perquè l'utilitza, pel que l'utilitza, a veure, l'eix del discurs de José Luis Rodríguez Zapatero era el perill que hi ha amb les dretes, la deriva ultradretana que hi ha en molts països, sobretot americans i en menor part també europeus, i del paper que està jugant en aquests moments Alberto Núñez Feijóo. De fet, ha començat dient que cada vegada el PP era més amic de fenòmens com Milei i s'allunava de la dreta més tradicional. Llavors ha acabat utilitzant el 155, i això és el que ens ha sorprès, per dir com s'ha de fer oposició, que al final, quan passa una cosa molt grossa, l'oposició ha de ser lleial, i lamentant que en aquests moments el Partit Popular no vulgui jugar això, al contrari, que jugui a la contra precisament per destruir Pedro Sánchez.
Voleu dir alguna cosa al respecte?
Sí, Jordi, i no es pot contemplar que més enllà d'aquesta versió que comentes, com que és una cosa nova i no és gratuïta i no és... em val a dir que ho diu, no pot ser també per compensar la part aquesta de la família més... contrari a l'amnistia com a el Page, avui que s'ha tornat a posar damunt de la taula l'opció que té el PP o la voluntat que té el PP d'aconseguir transfugues?
A veure, Page, per cert, és el gran absent d'aquesta convenció.
Li ha d'anar a la Xina, no?
No? Com, aquesta convenció fa dos mesos que està convocada i de cop i volta Emiliano García Page, el president de Castella-La Manxa, es va treure un viatge empresarial a la Xina i ha marxat. També us diré que fons socialistes deien segurament no ha trobat un vol directe més lluny de la Xina per poder-hi anar. Això és el que entomen algunes veus socialistes. Però vaja, també forma part de l'anècdota tot plegat. A veure, el tall del 155, el que diu, el context és, tenim una oposició que va destruir tot el que s'està fent en aquests moments, encara que vagin contra els ciutadans. Gran exemple, el que voten amb el decret de les pensions la setmana passada i tot el que portava, rebaixa de l'IVA, transport públic i tots els debats que hem anat fent al llarg d'aquests dies. Jo ho diria d'una altra manera. En l'altra declaració on diu jo sóc un ferm defensor de l'amnistia, això sí que respon a Felipe González. I a Felipe González, Alfonso Guerra i Emiliano García Page i Javier Lambán, que són els únics quatre que en aquests moments tenen veu dins el PSOE, i la veu que tenen és un efecte molt limitat i que s'allunya molt del partit. Al contrari, aquí el que ha fet Zapatero, més enllà del que ha dit el 155, és venir a posar-se a disposició del servei, enxufar-se a tots els mítings que sigui possible, i això va dir, ara ens venen 15 dies de campanya electoral, probablement després tindrem la campanya electoral de les basques i després de les europees. O sigui, el plantejament que hi ha en aquests moments sobre la taula són tres campanyes electorals en 5 mesos.
A veure, la Dolors que va fent quasi mal cap.
Sí, perquè efectivament no, l'expresident Zapatero ha estat un valedor de la política de Pedro Sánchez i d'un PSOE orgullós, per dir-ho així, no? Que el vam anar veient de menys a més a la darrera, a la campanya de les generals, en el que el van acabar traient pràcticament més que el propi candidat, i crec que va més a la línia del que dius, no? De fer-lo valer com el PSOE del passat, que sí que l'actual PSOE pot reivindicar en detriment dels altres lideratges dels que parlaves, i una mica també amb la idea del que deies, no? Reivindicant el paper del PSOE quan està a l'oposició, i en general el paper de lleialtat de les esquerres quan estan a l'oposició, no? I el paper que està fent la dreta en aquests moments, que és fins i tot marxant a Brussel·les a denunciar el govern espanyol, no? I que el Zapatero concretament ha denunciat, i anava dient que sí, perquè efectivament jo crec que el faran valer com un actiu del partit. I em venia al cap una cosa, no sé si tu, Armentera, si ho veus igual, però en el debat de l'Estatut, que el Zapatero era el de l'Espanya plural, que al final va quedar més com un eslògan, com un no-res, ara quan et sentia fent-lo allò un valedor de l'amnistia i defensant-la com un element de reconciliació, no sé si també és una reconciliació cap a ell mateix, no? De dir, escolta, allò que en el seu moment no va sortir bé,
promesa incomplerta,
no? Allò que no va acabar bé, com a mínim,
promesa incomplerta,
però que ara potser estem en camí de recuperar-ho, no? I és com una manera de tancar el cercle. No sé si amb això aquí faig una pirueta, però aquí ara tinc aquesta sensació.
Hi ha un gran deute pendent del PSOE, això t'ho sumeix la direcció actual del partit, el que passa que no saben com fer-ho i com entomar-ho, que és recuperar tot el que en el seu dia el Tribunal Constitucional acaba tomant de l'Estatut, tot a excepció d'una cosa, que és precisament el tema del dia, que és el poder dels jutges. No oblidem que una de les grans retallades de l'Estatut és tota la qüestió jurídica al voltant d'un poder judicial a Catalunya que manés sobre els tribunals catalans. Llavors, sí que hi ha una voluntat que no s'acaba posant en marxa mai, de dir s'ha d'anar recuperant tot el que es va perdre, però això cada vegada més queda en un sac d'oblit.
Dani Oriol, no sé si voleu afegir alguna cosa més.
Sí, no, que el PSOE fins ara estava, diríem, navegant a dues aigües amb el tema de l'amnistia, amb aquest discurs de Sánchez del mal menor. Ell les paraules que fa servir crec que és hacer de la necesidad virtud. I clar, això pot funcionar, diríem, com per el primer impacte, però al final has de construir una mica d'orgull amb les teves pròpies polítiques, fer-te les teves i construir orgull, i crec que Zapatero està jugant aquest paper. També abans l'ha construït Santos Cerdán, avui mateix tinc entès, està construint aquest paper de bé, anem a entomar aquesta política, a fer-la realment nostra, i això m'enllaça amb la Teresa Rivera. És desacomplexar-te. Sempre tindràs al davant una dreta ultramuntana que dirà que tot el que fas és un cop d'estat. Ja hem posat la vaselina, ja hem explicat que això ens ha hagut de... no és el que volíem exactament, ara ja anem a treure... I això em sembla el camí encertat, de fet l'únic camí, perquè si estàs sempre amb aquest discurs i em sembla que no et creus el que fas, al final acabes no tenint credibilitat.
L'únic dubte és com els mitjans espanyols recullin les declaracions de la Teresa Rivera i el context que això comporta a partir d'ara.
Com els d'aquí, uns d'una manera i els altres d'una altra. No,
però el PSOE amb el 155 mai ha tingut cap mena de problema de dir que l'aplicació va ser correcta i que va donar suport i mostrar-se'n absolutament orgullós. Per tant, no, aquí no, sí que no hi veig cap cosa, diguéssim, diferent. Potser una mica el to, potser el fet que ho digui Zapatero, però sí, en general sempre s'ha defensat des del PSOE que davant la situació que hi havia a Catalunya s'havia de prendre aquesta mesura, i es va prendre i ja està. El que sí que és cert, el que diu en Dani, que hi ha una certa voluntat de sortir de posicions defensives, no? I de sortir a l'atac, de dir, bueno, escolti, això que hem dit que era per necessitat virtut, doncs no només això, sinó que direm que no només ho fem de necessitat virtut i obligats, sinó que ho fem perquè ens ho creiem i perquè anem a intentar pues reconstruir aquest encaix i tornar a abordar aquesta cosa que la Dolors ha anat tan lluny. Perquè clar, la Dolors té...
No és l'origen de tots els...
La Dolors té molta trajectòria.
Ja tinc una edat.
Però,
trajectòria, experiència.
Experiència. En definitiva, intentar doncs, que aquest encaix es pugui d'alguna manera reconduir i potser sí, doncs, recuperar algunes coses que amb l'Estatut no es van poder fer. Però amb el 155 no ha tingut mai el PSOE cap mena de problema, i crec que, a més a més, molt encertadament, perquè es va aplicar perfectament.
En context català, jo continuo dient que jo, a poder triar, no hagués triat tornar a treure el tema del 155, ni en broma.
Bueno, si vas a segons quines terres i tens segons quin auditori, home, un també ha d'adaptar el discurs a l'auditori, no?
Vull dir que, evidentment, no es fa en context català. És la freda i la de calenta, no?
Home, segurament aquesta mateixa trobada del PSOE fet aquí a Catalunya, possiblement Zapatero hauria triat un altre exemple.
Però és que jo crec que l'exemple és totalment prescindible.
Però tu t'ubiques...
Inclús a Galícia, eh?
Tu t'ubiques en el treure pit de l'amnistia, allò pel qual t'estan dient que ets un colpista, però a la vegada... Però necessites centrar-te.
Per això jo pregunto si és acontentar també a part de la seva família.
Per mostrar-te com a partit d'estat i per mostrar els colors, diríem, de l'altre, que no està a l'altura que tu vas estar. O sigui, com a estratègia ho veig molt lògic. Evidentment, els despatxos de Junts i els d'Esquerra no ha agradat, és, o sigui, no ha agradat.
La frase d'abans és la lluita antiterrorista. Segurament en els despatxos de Bildu i d'algun altre partit no deu haver agradat la frase d'abans, és a dir, que clar, al final acabem analitzant, doncs el PSOE fa de partit d'estat
i jo vaig una mica més enllà,
els exemples,
i part de la família del Partit Socialista Català tampoc ha agradat.
Tornant, deixeu-me que torni un moment a les declaracions.
Això no sé d'on t'ho treus tu, perquè el PSC tampoc ha tingut mai cap mena de problema a dir que el 155 es va aplicar perfectament.
No, Oriol, tu parles amb segons quines persones del PSC i no comparteixen que allò es fes, va tancar moltes portes, a nivell municipal allò va fer molt de mal. Cuidado, és a dir, si tu tens més o menys contactes, coneixements...
No veig que hagi fet gaire mal al PSC, tot això, perquè al contrari és el partit principal de Catalunya.
No, en aquell moment, ja, no el 100% del Partit Socialista Català, allò estava d'acord,
Si creus que el PSC està molt malament, bueno...
Però estem parlant de llavors, eh?
Tu mateixa.
Deia que volia tornar de nou al que començàvem sentint, aquelles declaracions de Teresa Rivera, perquè també hem sentit a Yolanda Díaz i a Òscar Puente donant-hi suport. No sé si avui, Jordi, en aquesta trobada del PSOE, algú ha fet referència, o allò entre passadissos, són més els que hi donen suport o més els que critiquen aquestes declaracions de Rivera?
Davant de micròfons, poca cosa. Sí que és veritat que es tanca files des del PSOE amb Teresa Rivera, però hi ha crítiques ja no en el fons, sinó en la forma. Si al final els temps polítics, el relat polític, el dia que tu muntes una convenció, que et gastes els diners per intentar fer un gran anunci que duri 3 dies per debatre tot el que vulguis aquí a Corunya, que et surti un ministre i et digui el que et diu aquest matí, home, a nivell comunicatiu, òbviament, tens un problema. Això no treu que al PSOE no hi hagi veu crítiques amb el que diu Teresa Rivera. A veure, sentíem abans Santos Cerdán, que en la seva intervenció, ha dit el mateix que ha dit Teresa Rivera, però sí que ha dit, a veure, per alguna cosa serà que el CGPJ fa 5 anys que està caducat, abans ho deia Dani Sánchez Ugar també, que el poder dels jutges no el volen renovar, intuint per tant que volen un control judicial sobre el CGPJ, i a més ha estat molt dur amb tot el tema de l'Operació Catalunya, citant La Vanguardia, el diari.es, amb tot el que ha anat sortint al llarg d'aquesta setmana, i dient, ei, però recordeu una cosa, que no només van muntar això per desarticular l'independentisme, sinó també per destruir les proves que l'incriminaven al PP com a partit corrupte.
Jordi, qui més ha de passar aquests dies per aquí la Corunya? El president, suposo que també hi serà.
Sí, demà és el gran dia de debats, que comença a primera hora, que comença a 8:45 del matí. Demà es parlarà de tot, es parlarà de pensions, d'economia, d'Europa. Per cert, a la taula d'Europa hi ha Salvador Illa i Josep Borrell. També hi ha una taula sobre convivència, que quan parlem de convivència és el nom o l'eufemisme que utilitza el PSOE per parlar de... Acaben d'obrir una porta de seguretat,
sí, suposo que està pitant. Sí, algú t'està boicotejant la connexió, ja està.
No. Hi ha aquesta taula de convivència, que és l'eufemisme que utilitza el PSOE per parlar de Catalunya i del post-procés que modera l'eurodiputada catalana Laura Ballarín, però que qui intervé és Eneko Andueta, Andueza, que serà el candidat del PSOE a les eleccions basques, i el president d'Astúries, Adrián Barbón. Sorprenentment, Salvador Illa, en aquesta taula de convivència, no hi tindrà res a dir. El colofó final, òbviament, el diumenge, amb el gran míting de posar al llarg de José Ramón Gómez Besteiro, el candidat, el socialista a la presidència de la Junta, Pedro Sánchez, i també María Jesús Montero com número 2 del partit.
Doncs bé, ja m'ho anireu actualitzant, tu i també l'Arnau Mañé, que estarà pendent del Partit Popular, si no m'equivoco, ja ho anireu actualitzant al Via Lliure amb el Xavi Bundó.
Molt bé, sí, el tema PSOE ha començat avui ja, el Partit Popular comença demà fins a primera hora de la tarda, ja ho dic, el diumenge tindrà aquesta gràcia, a veure què es diuen en paral·lel Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, però donem per fet que l'un respondrà a l'altre, tot i que intervinguin a la mateixa hora.
Jordi, gràcies, que vagi bé, una abraçada.
Bona nit.
Bona nit. I a part en aquest tema, no sé si considerareu que és casualitat o no, però és veritat que justament avui el jutge García Castellón també ha aprofitat per engegar una nova resolució judicial relacionada amb el cas Villarejo, sobre les pressions que hauria fet el PP a Luis Bárcenas per evitar que esquitxessin els seus escàndols. Clar, crida l'atenció, no? Aquesta setmana, justament, que s'està parlant d'aquesta qüestió de si el jutge té un cert biaix ideològic. Avui, calla tu, divendres també investigo el cas Villarejo i com va afectar tot el tema de Luis Bárcenas a dins del Partit Popular. Creieu que això ja, mira, havia de sortir sí o sí, o potser hem jugat una vegada més amb aquests tempos, com abans sentíem de la veu d'alguns ministres.
Clar, és que si no ho és, ho sembla, no? És a dir, probablement estem tan acostumats a aquesta utilització per part d'alguns jutges dels tempos polítics, dels tempos jurídics, de la interferència en el debat polític, que realment jo desconec si és perquè tocava o perquè hi ha una intencionalitat, però és molt fàcil que acabem pensant-ho, que hi ha una intencionalitat a l'hora de fer coincidir segons quines resolucions, a l'hora de que, no, de que unes declaracions surtin en un moment i en un altre, per aquesta, no, intervencionisme o per aquesta voluntat d'alguns jutges de voler condicionar el debat públic i el debat polític en la seva conveniència o en el seu, no, amb la seva voluntat, que té que veure, no, amb el que deia el Dani de no crisi institucional, no té que veure amb aquesta voluntat d'interferir i alhora amb la necessitat de preservar una independència del poder judicial i la independència del poder executiu i legislatiu.
No? Justament diu, vol que aclarin com a imputats el número 2 de Jorge Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, també l'exdirector de la Policia Espanyola, Eugenio Pino.
Ha venit a divertir-se a l'Hormiguero, aquest jutge. Jo tinc entès que s'està a punt de jubilar, oi?
Em sembla que sí. Un jutge que està a la part final.
Està al límit dels 72 anys, que és l'edat màxima per poder exercir.
S'està passant bomba. Ella ha sentit la Ribera i ha dit: anem a donar arguments ara als tertulians perquè em defensin les tertúlies. Això ho tinc aquí preparat.
Sí, però mai passa amunt, Vull dir, els que cita a declarar mai tiren de... Sempre es queden al tercer pis, Yeah, vull dir, cap a la terrassa no hi van mai.
Aquest número 2 de l'exministre de l'Interior sempre surt damnificat, realment. És un número 2 pobre. Sempre va arrossegant els peus.
No sé, perquè deu tenir com una mena de caputxa tipus verdugo i allà va parar ell. Perquè aquesta setmana hem tingut dos casos més, perquè el tema de l'operació Catalunya, si allò no era interferència política / casualitat temporal, el que passa és que, clar, anys han passat, però també està molt bé que ara persones més damnificades comencin a tenir la voluntat de presentar demandes, perquè què havia passat? Arribava un moment que era tot estava tan dat i beneït que persones que podien tenir pes i proves deien: per a què? Si després tot acabarà on ha d'acabar. Bueno, que es vagin descobrint aquestes coses i que passin per l'Hormiguero, que també està molt bé que vagin passant per l'Hormiguero, diguéssim, bueno, no hay mal que por bien no venga.
6 minuts, arribarem a 9:45 de la nit. També hi ha moviments a Esquerra i al PSC. Demà al matí, de fet, està previst que Esquerra ratifiqui a Pere Aragonès com el candidat a les properes eleccions, i també el PSC ha proclamat a Salvador Illa com a primer secretari dels socialistes, tot i que en aquest cas doncs, no ratificarà fins al congrés que tenen a finals del mes de març. Fem una pausa i ara també ho comentem a la tertúlia del 9C.
9C amb Anna Ballonesi.
Amb les subvencions per a la modernització d'empreses de transport per carretera per a pimes i autònoms, agafa la drecera cap a la digitalització, cap a la sostenibilitat, la connectivitat, la renovació dels sistemes i la innovació. Agafa la drecera cap al futur amb un transport més eficient i competitiu, finançat per la Unió Europea Next Generation. Informa-te'n a territori.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ja han arribat les ofertes flash de MediaMarkt. Ofertes tan ràpides que s'acabaran quan acabi aquesta falca. Bé, tan ràpid no, però que sí que sí que duren molt poc. Només del 19 al 21 de gener podràs aconseguir fins a un 30% de descompte. Atrapa-les ja a la teva botiga MediaMarkt.es i a l'app. Mira una altra.
Let's go.
Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
Cerco amor, salut i tota la felicitat del món. I a les rebaixes una mica de tot. Quan cerques, no sempre trobes. Però a les rebaixes del Corte Inglés sempre trobes el que cerques. Amb descomptes en moda, esports, llar, accessoris, llançaria, sabateria. Del 7 de gener al 29 de febrer, les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Les 9 i 26 minuts, com dèiem, hi ha hagut moviments a Esquerra i al PSC, amb Pere Aragonès, que demà està previst que ratifiqui com el candidat a les properes eleccions, unes eleccions que no tenen data, i veurem si s'avancen o es mantenen més o menys en les dates previstes. I també el PSC, que avui ha proclamat a Salvador Illa com a primer secretari dels socialistes. Si us sembla, comencem per Esquerra, primer. No sé com veieu aquest moviment, en aquest moment també precisament, que hi ha hagut especulacions sobre si Oriol Junqueras podria ser el nou candidat o no, doncs que el partit vagi tot a la una amb Pere Aragonès.
Bueno, jo crec que l'Esquerra vol estar preparada per, si m'interessa en algun moment, avançar eleccions, que crec que en principi el límit és a principis del 2025, però en un moment determinat li pot interessar, segons com vegi el rival, diguéssim, segons com vegi, per exemple, Junts per Catalunya, que no té formalment un candidat, no sabem si ho podrà ser Puigdemont, si ho podrà ser per l'amnistia, o si ho seran altres noms que sonen, com Josep Rull. Per tant, a Esquerra li pot interessar en un moment determinat tenir la maquinària preparada per si estratègicament doncs li interessa avançar el procés i convocar eleccions, que en principi no és el que sembla que vulguin fer, però clar, aquests tempos en política poden canviar, podria interessar fer-ho.
Sílvia.
Jo crec, parlem de guerra de candidats, però a mi la paraula guerra a vegades em sembla, posada en política, em sembla sempre negativa. Jo, una de les coses que, si no fos perquè hi ha, quan es diu guerra, es relaciona amb els rotllos i amb l'ambient dins la política, a mi em sembla que una política de diferents candidats que vulguin optar a liderar un partit o a liderar unes eleccions, a mi em sembla inclús, per higiene democràtica, em sembla supercorrecta. En el cas d'Esquerra, és evident que arriben a la part final de l'elecció de candidat i que s'ha precipitat, perquè sí que és veritat que Oriol Junqueras, se dice, se comenta, que té ganes, voluntat de tornar a la palestra. Què passa? Que Pere Aragonès té corda. És veritat que també és el candidat, que no vull dir que hi hagi per darrere moviments, però també és el candidat que seria preferible, preferent, per Partit Socialista Espanyol, per Partit Socialista Català, en el cas que hagi d'haver-hi un bipartit o un tripartit, és preferible, prefereixen, opten més per la figura del Pere Aragonès, que tot plegat s'ha precipitat i l'han com empès una mica que ja es posicioni i que ja es proclami, Sí. Perquè sembla unes a dins d'Esquerra hi han com uns moviments de que Oriol Junqueras estaria disposat de fer tot el procés de negociació amb PSOE. Qui va voler liderar la posició pública va ser Oriol Junqueras.
Que rius, Dolors, a veure.
És que la sentint a la Sílvia semblava que era el candidat del PSC i no el candidat d'Esquerra. Jo crec que hi ha unes eleccions que són les europees i no crec que les catalanes vinguin abans, perquè la majoria dels partits també es voldran mesurar en aquestes eleccions, i sobretot, no?
9 de juny, les europees.
9 de juny, i a més Esquerra té marge per esgotar la legislatura, cosa que seria, crec, la primera vegada en moltes legislatures que s'acaba, i de més amb 33 diputats, una cosa bastant insòlita.
Ara, pel que fa a possibilitats, avançaments electorals, últimament n'hem vist uns quants d'inesperats, vull dir que...
Sí, sí, però és veritat, no es pot dir mai en aquest país, però en tot cas crec que aquesta vegada no passarà. Dos, Pere Aragonès és el president de la Generalitat i arribarà com a president de la Generalitat i les convocarà. No se'n fa tan estrany que sigui el candidat. És el partit de govern i té el president de la Generalitat. I tres, hem començat una... Generalitat,
en un moment que el candidat no es pot presentar, Oriol Junqueras.
Però és qui convocarà i és president de la Generalitat. I per tant no em sembla una cosa molt estranya que el partit torni a presentar a qui és avui president de la Generalitat. És que no, l'Oriol Junqueras no ho ha sigut mai. El Pere Aragonès ho és ara, no? Per tant... No em sembla una cosa tan inèdita, no? O tan estranya políticament, fins i per qualsevol partit, I l'altre és que tenim una nova etapa a Catalunya, és a dir, el que està passant i que portem dies comentant i setmanes comentant amb la llei d'amnistia, entre altres, és per obrir una nova etapa, no i una nova etapa a l'Estat i una nova etapa a Catalunya, i per tant calen lideratges també per aquesta nova etapa, i crec que els partits també estan pensant, no li hem posat atenció al Salvador Illa perquè em sembla que també és bastant obvi que seria el candidat, però també és per aquesta etapa, i tot respon, crec jo, en aquesta lògica, i cada partit sabrà com es vol situar en aquest nou moment.
Cada partit sabrà, és veritat que fa pudoreta de maniobra de despatx per les formes, no? De maniobra de despatx, i sabem que
clar,
hi havia
una... L'altra
cosa
és que allò de les primàries és una cosa que ja ha passat a la història, clar, a tot arreu,
és on anava,
els
partits. És on anava, fa una mica de pureta de maniobra de despatx d'avui per demà, i en el context que sabem, jo no sé si Junqueras es vol presentar o no, i això no ho sé, però sí que sabem que tenien discrepàncies, diríem, en com s'havia de dirigir tot.
Home,
aquest...
I per les negociacions de la investidura de Pedro Sánchez sí que vam veure un cert protagonisme d'Oriol Junqueras
segur,
aquests dies.
Que volia guanyar protagonisme, segur.
Si I que volia, hi havia, si i que hi havia dues veus negociadores, portes endins també.
Sí, sí, que s'han contat programar algun dia. Algun dia recordo que hi havia un acte convocat de...
Una a les 6 de la tarda i l'altra a les 7, vull dir, que estàvem parlant
això,
pràcticament
això,
a l'hora.
Això ho sabem. I que després la manera, amb una filtració a la premsa, o la premsa se n'assabentés fa un dia i per aquest cap de setmana, sense passar per la militància, doncs crec que no és la millor manera d'afrontar aquests debats. Crec que hauríem de tenir una mica menys de por a la diferència interna i que floreixin totes aquestes diferències, a debatre projectes, a debatre idees, i si realment això s'havia de portar, perquè a més això després segur que guanyaran, segur que els delegats els tenen, segur que els tenen asseguradíssims, per tant aquí no hi ha dubte, però si hi ha una part del partit que es queda amb ganes o se sent que li han robat l'oportunitat de vestir una alternativa o de discutir això de manera més tranquil·la, doncs són problemes futurs que s'està comprant el partit per mantenir aquest líder, que d'altra banda sí que és veritat que crec que necessita un reforç. Necessita aquest reforç, aquest pin, perquè necessita reforçar-se al capdavant de la Generalitat, perquè ve un cicle electoral que serà molt complicat per al seu partit, perquè estan passant coses, amb Junts per Catalunya agafant un paper que és una mica el que ell havia fet fins ara, i a la Generalitat està en minoria, i amb algunes carpetes, diríem, que s'han de resoldre.
I perquè et deus a una militància, perquè els partits, és això, et deus a una militància que ha de poder opinar sobre si el camí que s'està engegant ara, des de que ho lidera més, aquesta part més negociadora o conservadora dins d'Esquerra, que la lidera Pere Aragonès, o el procés d'amnistia, que justament és el que comentava la Dolors, és el que ha de marcar la nova etapa. Potser hi ha un altre candidat que es diu Oriol Junqueras, que ell entén que aquesta nova etapa la pot liderar ell també. És el debat intern, que jo suposo que demà a porta tancada també es debatrà més enllà de votar, la candidatura del Pere Aragonès o no.
I ens falta aquesta tercera porta que ara anava sortint també per aquí, que és qui serà el líder de Junts, no? Perquè, clar, de moment les opcions que hi ha, si de moment no s'aprova la llei d'amnistia amb la situació també judicial que té Laura Borràs, quines opcions hi ha ara mateix de candidatures dins de Junts?
Bueno, a mi el que m'ha arribat és que Josep Rull vol ser, o s'ha postulat, o almenys estaria disposat, o digue-li com tu vulguis. El que passa és que, clar...
Però t'ha arribat, què vol dir?
Bueno, li ha consultat, escolti, vols dir? No, l'ha trucat i l'editorial, tu com ho veus?
Jo no conec personalment a Josep Rull. Jo només dic que m'ha arribat de fonts més o menys fidedignes, però com que
a mi també m'ha arribat de fonts fidedignes que el PSC no volia en complet el 155 a Catalunya.
Bueno, noia, no ho sé, doncs si tu vols desmentir... Que
pues tenim unes fonts fidedignes,
si tu vols desmentir això, jo només et dic que a mi m'arriba que Josep Rull podria ser una figura interessada a ser candidat. El que passa és que en aquest partit imagino que si Carles Puigdemont ho pot ser i ho vol ser, doncs ho serà. El que passa és que per tempos jo no sé si arriba en aquestes condicions.
Depèn de justament el que sí que serà candidat d'Esquerra, que és Pere Aragonès. Si Pere Aragonès vol evitar que Carles Puigdemont sigui candidat, està a les seves mans.
Per això dic, hi ha un procés d'aprovació de la llei que depèn la durada que tingui, depèn el procés que tingui i depèn les decisions que prengui el president de la Generalitat, potser no arriba Carles Puigdemont.
El que jo m'atreveixo... El que jo m'atreveixo a dir segur és que en el cas que el Carles Puigdemont no pugui ser candidat i hi hagi més d'una persona, hi haurà primàries segur, perquè ja van haver-hi primàries a Junts,
que és... Home, una mica de crispetes, lo de Junts. Si Carles Puigdemont, no, perdoneu que ho digui així,
si no és
un pèl frívol, però si Carles Puigdemont no pot ser el candidat, pel que sigui, o decideix no ser-ho per el que fos, clar, és a dir, podem parlar de que dins d'Esquerra hi pot haver més o menys, no?, voluntat d'uns o altres candidats, o hi pot haver certes veus crítiques, d'altra banda, en un partit que sempre hi ha hagut, però ja sembla bastant clar una mateixa direcció del partit, no?, un horitzó compartit per la majoria del partit. Clar, en el cas de Junts, no?, és molt diferent el posicionament d'uns i altres, no?, encara, i per tant encara, és a dir, pot canviar molt el posicionament de Junts, sigui quin sigui el candidat.
S'estan arreglant,
Ja no només en temes nacionals...
Jo, al contrari, estic d'acord amb el Dani, Veig més diferència interna en aquests moments, d'Esquerra que no pas de Junts.
En el debat de la immigració que teníem l'altre dia, jo em vull creure que no tothom a Junts té el mateix posicionament.
Home, Dani, estarem d'acord que el perfil Turull i el perfil Borràs, jo diria que són bastant...
Sí, però no arribaran a força.
Des de llavors...
És que el perfil Turull, efectivament, sembla que s'estiguin posant. Però això no treu el que diu de Dolors, que és un partit que, en fi, té les evidències bastant manifestes, no?
Les 9 i 37 minuts, va, que avui us deixaré marxar una miqueta abans perquè arribarà l'Edu de Batlle amb el seu telèfon fix, que ja ho sabeu que de tant en tant, doncs aixeca el telèfon, marca doncs un fix, un 977 o un 972 o un 93, i llavors doncs truca un telèfon fix i que li expliquin les seves històries. Per tant, us deixaré que marxeu una miqueta més perquè deixeu espai a l'Edu, però abans acabarem parlant d'una qüestió que comentàvem al sumari, i és que Catalunya vol posar en marxa aquesta nova estratègia per reduir la reincidència entre els presos. Algunes de les mesures que ha posat sobre la taula, per exemple, és provar polseres de geolocalització per precisament reduir el temps que passen al centre penitenciari doncs els presos de forma preventiva. Segons els estudis que tenen ara mateix, les persones que surten en tercer grau o que eviten la presó preventiva delinqueixen un 12% menys, i per això es volen aplicar aquestes mesures. És cert que, potser així dit d'entrada, pot semblar que una mesura que generi dubtes, però per això li vull preguntar, a aquesta hora tenim en línia el José Ángel Brandariz, que és catedràtic de Dret Penal, col·laborador d'aquesta estratègia penitenciària que avui precisament ha presentat la Generalitat. Senyor Brandariz, bona nit.
Bona nit.
Creu que el fet que hi hagi gent que d'entrada pugui dir, ui, a veure exactament què voldrà dir això, que es reduiran les penes, que passaran menys temps a la presó del que toca, s'ha d'explicar bé, no? M'imagino aquestes mesures, perquè d'entrada no hi pugui haver aquests dubtes o aquests comentaris d'una certa part de la població.
Supongo que sí. En realidad, en las medidas no hay ninguna que hable de reducir las penas.
De hecho, básicamente lo que se está haciendo es un verdadero programa de política pública, que yo como persona que no vivo en Cataluña, que no soy catalán, que no he nacido aquí, que trabaja en otro lugar, lo miro con una envidia descomunal, porque ciertamente un programa de política pública tan ambicioso y tan bien hecho, diseñado, sustentado sobre un diagnóstico, etcétera, yo nunca lo he visto, cosa semejante a nivel de la Administración General del Estado. Pero se trata de un programa que no tiene que ver necesariamente con reducir las penas. Se reducen las penas en el Congreso de los Diputados, reformando el Código Penal. Lo que se hace aquí es un conjunto de actores, especialistas, expertos, profesionales en la materia, ven cuáles son las herramientas con las que cuenta la Comunidad Autónoma de Cataluña para poder hacer un plan de política pública avanzado en términos de estos son mis recursos y con estos recursos quiero mejorar la respuesta que doy a la delincuencia. Claro, ahí hay un elemento especialmente interesante, me parece, ¿no? Mientras en el contexto de España lo que se hace es reformar el Código Penal, que básicamente, digamos, sirve para muy poco, y esto estoy siendo muy generoso, aquí, al no tener los recursos para poder reformar el Código Penal, se hace un verdadero plan de política pública. Se analiza diagnóstico, necesidades, problemas, recursos, actores, y se diseña lo que se podría hacer para avanzar con los recursos que la Comunidad Autónoma y la Generalitat de Cataluña tienen.
Aquesta és una de les dades que s'ha presentat avui, que és precisament les persones que surten en tercer grau o que habiten aquesta presó preventiva delinqueixen un 12% menys. Tenen l'explicació de per què aquesta reducció de la delinqüència, de la reincidència en aquest cas d'aquests presos?
Bàsicament, les persones que logren, esto, digamos, reitero, yo he trabajado en el plan, me siento sumamente orgulloso de haberlo hecho, pero yo no trabajo en Cataluña, por lo tanto no puedo dar los datos más finos sobre la situación catalana, pero en términos generales lo que se conoce de acuerdo con la evidencia empírica a nivel internacional, relativamente sencillo, las personas que logran atravesar todo el proceso de cumplimiento de una pena mediante el desarrollo de un tratamiento que supone avanzar en todos los estadios de la pena de prisión, en general salen en mejores condiciones para adaptarse al medio libre, aunque solo sea porque salir de una celda para intentar vivir una vida en libertad no tiene mucho sentido. Necesitas un espacio intermedio. Ese espacio intermedio tiene que ver con la semilibertad, con la libertad condicional, con las adaptaciones y las zonas grises entre la prisión y la comunidad. Entonces, ahí es donde está básicamente el elemento, ¿no? Puede ser que haya gente, no lo sé, que piense de lo que se trata es de que las personas estén la mayor cantidad de tiempo posible, pero es que la jugada es muy sencilla. La lucha contra la reincidencia se gana en el momento que las personas salen, no se gana adentro, se gana en la salida, y necesitas tener recursos para eso, y uno de los recursos que tienes es poder hacer una salida progresiva que evite que pases del negro al blanco, que pases del ámbito absolutamente de encierro a un ámbito de una vida en libertad donde tienes que desarrollar una serie de destrezas que normalmente no desarrollas en el ámbito de encierro. Entonces, si evitas ese shock y trabajas el paso entre prisión y comunidad de una manera más gradual, poniéndole recursos y siendo consciente que la lucha contra la criminalidad y básicamente contra la reincidencia se juega absolutamente en el momento de la salida de prisión, bueno, entonces ahí estás en buenas condiciones para tener esos datos que reflejan que efectivamente las personas que pasan por semilibertad tienen tasas de reincidencia más bajas.
Caldria potser també fer una mica de pedagogia en aquest sentit, perquè moltes persones veuen la presó només com un càstig, no? No com una manera de poder-se reinserir de nou en la societat. Potser caldria també explicar una mica més quins són els objectius de la presó o remarcar més aquests resultats, precisament, que indiquen que aquestes persones que no perden completament aquesta relació amb la societat, doncs després quan retornen de nou a la societat, quan surten de la presó, tenen menys dificultats per poder fer una vida més o menys normal.
És possible que sí, però sincerament crec que hi ha alguns indicis de que efectivament no estem en momentos históricos precedentes en los cuales, bueno, básicamente todo lo que teníamos como política de lucha contra la delincuencia era reformar 200 artículos del Código Penal cada vez que cambiaba un gobierno. Afortunadamente me parece que contamos con evidencias empíricas, contamos con actores expertos, contamos con riqueza en el diseño de política pública como para saber que hoy en día tenemos que hacer más cosas que eso y que si alguien está proponiendo que va a luchar contra la delincuencia en cualquier lugar, sea en Cataluña, en el resto del Estado, en cualquier otro sitio, básicamente reforzando el Código Penal y endureciendo las penas, bueno, esto ya se ha hecho durante 30 años, no nos ha llevado absolutamente a ningún sitio, y básicamente alguien que esté proponiendo eso está vendiendo humo. Entonces me parece que es especialmente interesante que en este momento Cataluña se esté orientando en la línea de lo que están haciendo los países centrales y nórdicos de Europa, no lo que está haciendo Francia, no lo que está haciendo Italia, perfecto, pero no creo que eso sea el modelo, que es básicamente pensar que el camino de endurecimiento de la pena de prisión, de endurecimiento de las penas, es un camino que ha sido superado y que hoy en día afortunadamente sabemos que tenemos otras herramientas y que podemos hacerlo mejor y que esas herramientas están funcionando, ¿no? Y creo que en ese sentido me parece, yo sinceramente reitero, no soy catalán, pero me sentiría especialmente orgulloso de tener un gobierno que haya sabido leer en su complejidad la situación y que haya sabido orientarse en la línea de las políticas públicas que se están haciendo en los principales países de Europa y que lo haya hecho, perdón, mediante una estrategia de país, que eso es especialmente impresionante. No, esto no es reformar el Código Penal, esto es sentar en una mesa a actores, a personas del ámbito judicial, a personas del ámbito penitenciario, a personas del ámbito académico, a todos esos tipos de expertos que trabajan colectivamente para pensar qué es lo que se debería hacer. Y en ese sentido, sinceramente, creo que es un modelo. Y quiero creer que los que eventualmente piensen que frente a eso van a ofrecer una reforma vacía del Código Penal, bueno, creo que la ciudadanía tampoco, digamos, está totalmente indocumentada y puede saber quales són unes propostes i quales són altres.
Clar, també vostè sap que ara hi ha sobre la taula aquestes últimes setmanes i ve de més enrere, evidentment, tot el debat sobre alguns delictes, algunes persones que cometen petits delictes, que són multireincidents, que no acaben entrant a la presó i que diran, home, si justament ara s'està parlant d'això i de que precisament per cometre aquests delictes doncs no s'acaben anant a la presó i no reben un càstig, i ara la Generalitat vol fer una estratègia precisament de que es pugui, doncs, buscar mesures perquè no entrin en prevenció, en presó preventiva. Com es combina tot això, o què els hi diria a aquesta gent que puguin fer servir aquest argument?
Yo no conozco ni una sola persona multireincidente que no entre en prisión. Creo que de lo que se está hablando, creo, pero o sea, me parece, visto con cierta distancia, con la distancia de vivir a 1.100 kilómetros de aquí, tampoco lo entiendo. Y, me parece que de lo que se está hablando, intuyo, supongo, es de personas que en un determinado momento tienen X contactos con la policía. Eso no es ser multireincidente. O sea, no lo es en términos jurídicos, no lo es en términos criminológicos, no lo es en ningún sentido. Si se están refiriendo a eso, bueno, entonces habría que analizar qué es lo que está pasando para que los múltiples contactos con la policía, con aparente indicio de delito, no lleven a que las personas en un determinado momento sean canalizadas hacia el procedimiento penal. Intuyo que están hablando de algo que se hacía hace unos años en Cataluña, particularmente en Cataluña, no en el resto del Estado, que era que las personas migrantes, después de tener X contactos con la policía, y que se suponía que habían cometido delitos, en vez de llevarlas al procedimiento penal, que es lo que corresponde, se las llevaba al CIE. Y se abría la vía de detención-deportación. Claro, esto es un problema. Que haya personas que cometen delitos en nuestra sociedad y que no van a tener una respuesta penal por ello, me parece discutible y que de hecho debería de discutirse en términos democráticos, ¿no? Entonces creo que se está refiriendo a eso. Pero sinceramente, para las personas que somos expertas en la materia, estamos, me parece, y he hablado con algunas en estos últimos días, básicamente en el ámbito de la perplejidad, porque sinceramente no sé a qué se refieren cuando hablan de multireincidencia. Me recuerda discursos de hace 20 años. Però los veo, sinceramente, bastante más insustanciales.
Doncs crec que ha quedat prou clar. José Ángel Brandariz, catedràtic de Dret Penal, i avui volíem parlar amb ell també com a col·laborador d'aquesta estratègia penitenciària que avui ha presentat la Generalitat i que doncs aprovarà algunes mesures, com per exemple aquestes polseres de geolocalització, amb l'objectiu de reduir precisament el temps que es passa al centre penitenciari per evitar precisament la reincidència d'aquestes persones que estan a la presó. Senyor Brandariz, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Bona nit. Ens queda poca estona, però no sé si breument voleu fer algun comentari sobre el que ha explicat el catedràtic.
Jo crec que ho ha explicat molt bé. Crec que, i més quan parlava de que l'empíric, no? És a dir, les dades reforcen aquest tipus d'estratègies. Quan s'apliquen aquest tipus d'estratègies, les persones es reinserten més de pressa i millor i a menys reincidència, i a més, crec que el discurs dels valors dels que creiem, no? Que la presó, precisament ho deies tu, no és un càstig, sinó que és una mesura penitenciària per reinsertar la gent, també ho acompanya. Per tant, si les dades ho acompanyen i els valors ho acompanyen, endavant amb estratègies d'aquest
tipus. Falten
els
recursos, que és una de les coses que ell ha posat. L'informe està molt bé, el treball està molt bé, és excel·lent,
I una de les coses que ell posava l'atenció és això, a dues coses. Jo m'he quedat amb una de les importants, que és que el reingrés a la societat sigui progressiu, bàsic, i que aquest vagi acompanyat de recursos, que en els recursos és quan l'administració pública pateix.
Jo no sé si ho entès del tot bé, però és a dir, reincideixen menys quan no entren a la presó o quan entren a la presó.
Exacte, quan la sortida es fa de forma escalonada.
No, però
o quan tenen un tercer grau abans, per exemple.
Si no entra a la presó, reincideix més que si entra a la presó.
Reincideix menys.
Perdó, que si entra a la presó. També està molt bé avançar en aquesta direcció, si els estudis ho demostren, però també potser hauríem de pensar que la feina de les presons no estan aconseguint l'objectiu, que és la... Que és
no, no sé si has conegut mai algun funcionari de presons, i has parlat amb ell, però t'explicarà que la presó pròpiament dita té aquest objectiu, és un fracàs. Per tant, mesures en aquest sentit van a intentar reduir, limitar, pal·liar aquest fracàs.
10 minuts i arribarem ja a les 10 de la nit. Va, com us he dit, us farem un regal de divendres i us deixaré marxar 10 minutets abans perquè comenceu el cap de setmana. Dani Sánchez Ugar, Sílvia Cànovas, Oriol Ribet, Dolors Camats, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I de seguida arriba l'Edu de Batlle.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultures, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
RAC 1. Aquest dissabte a les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. A 4:15, Ultra Esports. A 6:40, Espanyol Villarreal B de segona masculina amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. A 8:00, la final de la Supercopa Femenina, Barça-Llevant amb Laia Coll. A 9:45, Joventut Unicaja de la Lliga ACB. I per rematar-ho, tu diràs amb Gerard Ballera. Aquest dissabte, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC 1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
Les 9:51. Trucant, agafin el telèfon, si us plau. Edu de Batlle, com estàs?
Hola, bona nit.
Bona nit.
Estava pensant que cada vegada truquem menys al fix.
Sí, moltíssim menys, però jo quan sento aquest so, no, el típic aquest del senyal de les trucades, com que em neguitejo, perquè dic, ai, què passa, està sonant, no me l'agafen, estic trucant a algú...
Ara acabo de recordar una cosa. Aquesta setmana la meva dona es va deixar el mòbil a casa, sí? I em va dir, si necessita, me'l vaig endur jo per error, el sí. meu i el seu, i em va dir, si necessita alguna cosa, truca'm al fix.
Ah, teniu fix, per tant?
Sí.
Sou una excepció.
Sí.
Perquè la setmana passada ho vaig preguntar a la gent de l'equip i ningú tenia telèfon fix. Tothom, sí, a casa dels meus pares, ja, però no, a casa teva, ningú.
Bé, avui en dia la majoria de contractes telefònics ja
sí,
et donen la línia.
Sí, però una cosa és que tinguis la línia i l'altra és que tinguis l'aparell telefònic instal·lat allà i que soni. Tu sí, el tens.
Jo sí, no el fem servir gairebé mai,
doncs
però...
Ja me'l donaràs, el fix.
Jo no el sé, l'hauré de mirar.
Anava a dir, si un dia no responen a la secció, pots trucar a casa teva.
Exacte.
Que segur que te l'agafen.
Sí, segur.
Va, com ha anat aquesta setmana, Edu?
Doncs mira, ha estat meravellós, perquè, clar, aquí moltes vegades no ho expliquem, però ens enduem força carbasses.
Ara més, perquè sí. Recordo el primer dia que vas venir encantat, que havies tingut molta sort. Clar. Després hi ha hagut més carbasses, eh?
No és la realitat el que va passar el primer dia. I entre carbassa i carbassa, entre tanta carbassa, entre aquest mar, aquest camp de carbasses, de tant en tant hi ha moments sensacionals o persones magnífiques que et trobes. Com per exemple la persona protagonista del fix d'avui. Una persona d'aquestes que t'alegren el dia. Una persona... mira, la cosa ha començat així, mira.
Digue'm.
Hola, truco de la ràdio. Que teniu 2 minuts?
Pues bueno, pues no ho sé. Perquè m'has agafat a la dutxa, carinyo.
Home, em sap greu.
Digue'm, però què volies dir-me?
a la dutxa, eh?
Una persona
però mira,
que...
Però, exacte, però estàs a la dutxa i no has respost de mala lluna, sinó que diu, rient.
Rient.
Soc a la dutxa.
Rient, i a més en la primera frase ja et diu carinyo. Clar, molt a favor d'aquesta classe de persones.
Només pot anar bé.
Clar, exacte. I a més, és evident que el moment no era el més oportú, perquè era a la dutxa, però hi ha predisposició. Llavors ara sabrem qui és. Ja us avanço que és una persona tan proactiva que ella mateixa ja es fa les primeres preguntes.
Però un moment, jo tinc una pregunta abans també. Vull dir, no sé si ara ho explicarà o no, eh? Però s'ha acabat de dutxar, vull dir, s'ha eixugat, ja estava seca o ja heu seguit la conversa?
Ja, jo he preguntat, aquest tall no el traurem, però jo li he preguntat, però ja estem vestits, eh? Ja estem vestides. I m'ha dit... Sí.
Diu,
també pot ser que estiguem en tovallola, però bé...
Tovallola compta com a vestit,
sí,
ja està.
Sí, a més no hi havia problema perquè...
No és allò que... A mi m'havia passat a vegades, no?, que estàs a la dutxa i que sona el telèfon i dius, mira, la primera vegada és igual, però sona la segona i dius, ui, i allò que t'estàs esbaldint el cabell, surts mig moll i agafes el telèfon i a mi si em diu, no, és que sóc de la ràdio, que has dit, mira, escolta'm, no. Que he sortit de la dutxa.
No, la nostra interlocutora estava...
Com a mínim tovallola.
Estava per parlar, per tenir una estoneta per parlar. I ja dic que ella va tan ràpid que s'avança i ja fa algunes preguntes quan jo li he dit a quina localitat estic trucant, ella ja tira.
Escolta'm una cosa, t'haig de dir allà on estàs parlant o no ho vols saber?
Sí, a on estic trucant, primer de tot, a quina localitat?
Estàs trucant a Reus.
Perfecte, i amb qui tinc el plaer de parlar?
Amb la Fina Juncosa Montaner.
Molt bé.
Carai, tu.
Doncs ja tenim a la Fina, que és de Reus situada. És una persona meravellosa amb qui he tingut la sort de creuar-nos a través del Fix i que ara entrarà també a les vostres vides. Fina, primera pregunta. Com estàs?
Contenta. A part dels amics, doncs clar, els fills. Tinc tres fills i tres nets. Tres netes, tot dones. A casa meva hi ha set dones. I estem contents. Podríem estar millor, sí, però bueno... S'ha de donar gràcies només a l'aixecat. Avui m'ha aixecat, demà ja veurem. I per cert, m'he aixecat tard, perquè per això vaig més tard, perquè avui suposo que he acabat el Covid. Ho vaig agafar i he estat 3 o 4 dies, però bueno, estic contenta.
Ara vaig entenent perquè deies que havia estat meravellós trucar aquesta dona. Perquè...
Sí, és d'aquelles...
Com estàs? Contenta. Per què? Doncs mira, perquè tinc tres fills, tinc tres netes, i a sobre m'he llevat tard perquè he sortit del Covid. I està contenta igualment.
És que hi ha persones que et generen sentiments negatius i hi ha persones que et generen bon rotllo. I la Fina, jo crec que almenys a mi...
Aquest sempre a prop.
Sí, sempre. Està bé, malgrat haver sortit del Covid. Primera pregunta, o segona, vaja, que li vull fer a la Fina. Truquen gaire el telèfon fix de casa?
Pues t'haig de dir la veritat que no, saps? I jo també ho tinc prohibit perquè la meva filla va dir, mama, jo ja m'encarrego jo. Vale. I em diu, no truquis mai el fixer amb el mòbil. Dic, no, si truco el fixer, trucaré el telèfon de casa, dona. I llavors, doncs, no em truquen, és veritat.
No truquen.
No truquen, clar. Això no ho he acabat d'entendre, vull dir, no truca els mòbils per allò que et cobrin
no,
de trucar.
No, és allò, és clar, és que a vegades, ara no sé on va, però a vegades les trucades de fix a mòbil són molt cares.
Clar.
I per això la filla de la Fina...
Jo crec que ja no passa, eh?
No
potser això li va dir fa uns anys i ara les tarifes han canviat.
Bé, però
vaja,
bé.
Fina, tu fes-li cas a les teves filles sempre, eh?
Exacte, sí.
Que diguin les filles.
Sí, està bé, l'ordre està bé. Jo anem preguntant, a què es dedica o dedicava la Fina?
I el meu era estar cara al públic i m'agradava molt. Ara, jubilació, pues no m'agrada tant, he de dir la veritat. A mi m'agrada compartir amb la gent perquè tenia negoci de cara al públic i llavors convertir amb la gent i dic, hola, bon dia, com estem, que ho vols, no els vols, allò vull dir, que hi he estat molt bé. I ara l'únic que em queda, quan vaig pel carrer, és veure les meves clientes, o clients, és igual, i llavors dir, gràcies per haver vingut a ajudar-me a bullir l'olla. Ai, Fina, però si estàvem tan bé. Dic, ja, però bueno, arriba un moment que la jubilació truca. I mira, i llavors sí que ho noto faltar molt, molt. El que més m'agradava era estar cara al públic i parlar amb ells.
Home, bé. Ara s'explica tot.
Està començant a resultar impossible no estimar la Fina.
Clar.
També us ho dic ara, eh? Li he preguntat de què era l'establiment on treballava, que era de la família, era una botiga de roba. Tant
clar,
de roba d'home, dona i de nano.
Li devia anar de fàbula, perquè una persona que està de cara al públic i que ha de vendre, ha de tenir aquesta actitud.
Sí, de fet, ho disfrutava tant que mira el que li passa a la Fina.
Tinc tristesa, t'haig de dir la veritat. Tinc tristesa perquè m'aixeco i és que necessito, sempre he necessitat de la gent. Jo he necessitat molt demostrar que m'estimo la gent. Per mi la gent és molt important. Els trobo a faltar, molt.
És curiós això, eh?
Sí, mira, és una mica el primer missatge una mica negatiu, no?, que ens diu, però alhora és veritat que és una sensació que li passa a molta gent que quan es jubilen, no?
Però això ha de ser meravellós, trobar a faltar tant la gent que estiguis un puntet trist de no poder-te relacionar amb tanta gent. Dic que ha de ser perquè jo no sóc així. Clar, jo no necessito tant contacte amb la gent i imagino que, vaja, de la gent que jo conec, n'hi ha més que tirem cap a la meva banda que no cap a la banda de la Fina.
Clar, però si has treballat tota la vida de cara al públic, coneixes des que eres molt jove la gent que ve a comprar la botiga, no?, en una població més com Reus, que té un comerç local molt potent, i de cop els has de deixar de veure... Jo sí que l'entenc, aquest sí. Sentiment de la Fina.
No, sí, és fantàstica. I de fet, per rematar-ho, explicaré una cosa que normalment no expliquem, i és que per motius legals, nosaltres sí. Necessitem que la persona amb qui parlem ens doni permís per Exacte. Emetre en antena això que parlem. Això no és una trucada a la babalà i vostè...
I vinga, ho emetem i ja està, Exacte. No, demanem permís.
Llavors jo demano una autorització perquè quedi gravada i consti en acta, una autorització que mai emetem. Però la de la Fina ha estat tan sensacional... La...